Perfecte. Hola, bon dia a tothom. Què tal? Bé, avui tenim aquesta sessió d'avui programada amb la, com ha dit la professora Dolors Vidal, amb una estudiant d'aquí de la casa, la Judit Montal, i ella ens explicarà diversos projectes que desenvolupa a l'àmbit del desenvolupament turístic. Bàsicament, abans de començar, ens hauria resumir breument la seva trajectòria, que hem de comentar que és molt extensa, i res, llegirem breument una mica de informació sobre la seva trajectòria perquè tinguem una mica de coneixement sobre qui és i què fa, d'acord? La Judit Montal és diplomada en turisme perquè per la Universitat de Girona entre els anys 1995 i 1999. Posteriorment, al curs 1999-2000, va cursar el màster en gestió i polítiques culturals a la Universitat de Barcelona i actualment és política consultora de COPCA en el marc del programa de contractació pública internacional. Entre la seva trajectòria ha treballat a diversos països, com per exemple Espanya, Brasil, República Dominicana, Paraguai, Uruguai, El Salvador, Perú, Bolívia, Colòmbia, Venezuela, Ecuador, Hondures, Cuba, Xile, entre d'altres. Resumint el seu perfil, ens comenta que és especialista en turisme i en gestió de projectes internacionals. Comença la seva trajectòria en consultoria l'any 2000, començant a participar en convocatòries del Banc Interamericà de Desenvolupament i del Banc Mundial per l'empresa Mazars Turisme. L'any 2005 constitueix Ibergeo Consulting com a empresa de consultoria en temes de turisme que posteriorment també s'obre a altres sectors, com per exemple el desenvolupament urbà, ambiental i d'altres. Uns anys més tard, l'any 2014, constitueix Barcelona Brasil Group amb la seu a São Paulo, focalitzant la seva activitat professional principalment a Brasil. A resum de tota aquesta activitat, podem comentar que té experiència de treball a gran part de països d'Amèrica Llatina i en el sector turístic i s'ha especialitzat en la creació de sistemes d'informació turística. Recentment, ha coordinat el Pla de Màrqueting Turístic Digital del Camí dels Jesuïtes, el primer projecte transnacional a Amèrica Llatina, englobant els països d'Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia i Paraguai, amb finançament del Banc Interamericà de Desenvolupament. Podríem explicar diversos projectes més, però una mica perquè es fa una mica la idea de qui és la Judit, què ha fet i quina és la seva activitat professional principalment, d'acord? Llavors, gràcies de nou per ser aquí i un aplaudiment ben gran per ella, sisplau. Merci.
Potser on està millor. Potser allà. Vale. Bueno, començo... Com el canvio aquí? Ah, vale, d'acord, doncs bueno. Un moment em poso aquí, o, bueno, llavors ja aniré fent. Vale. Clar, llavors... Però llavors haig d'agafar això, no?, per canviar.
Home, el volia posar a passar.
Ah, des d'allà també?
Sí, sí, sí.
Vale, d'acord. Em poso aquí i després estic sentant. No ho sé. M'escolteu bé? Vale, ok. Bueno, bon dia a tots. Em fa molta il·lusió, de veritat, estar aquí. Ho he explicat a tots els meus grups de WhatsApp. En plan, no us ho creureu. Estic tornant a la UDG. Jo vaig estudiar aquí fa molts anys, no sabia que eren tants. Us explico una miqueta què faig. Ai, a veure, espera. Ai. La meva empresa, Ibergeo Consulting, és una empresa de consultoria turística. Això vol dir que fem plans de desenvolupament turístic per el que podríem fer per aquí, no? Per qualsevol dels ajuntaments de Catalunya, d'Espanya. Nosaltres treballem amb el Banc Mundial i amb el Banc Interamericà. I això va començar, i a més em fa molta gràcia explicar-ho, això va començar perquè el meu treball de projecte de final de carrera, no sé si te'n recordaràs, Dolors, era, jo no sabia què fer, volia fer... De fet, volia agafar un projecte d'algú altre i fer una adaptació i fer, no sé, fer una masia turística. I, no sé, i un amic venia de viatjar per Amèrica Llatina i em va dir, ai, per què no fas el pla de missions pla de turisme de la missió jesuítica de Paraguai? I jo, amb els meus 20 anys, vaig dir, que no havia sortit mai de Barcelona, vaig dir, ah, pues sí, sí, quina bona idea. I així vaig començar. Llavors jo escrivia amb una gent, una fundació de Paraguai, i aquella gent es posava molt contenta quan jo els escrivia i es pensava que, com que jo venia de fora, doncs podria fer grans coses. I jo, en realitat, només volia aprovar el projecte a final de carrera i ja està. Però allò va anar durant força temps i jo em vaig anar emocionant. I quan el projecte es va acabar i vaig aprovar, que la Dolors era la meva, una de les tutores, jo vaig pensar que no podia acabar-se allà. i que s'havia de poder fer alguna cosa perquè em sabia greu que aquella gent no hagués confiat en algú que en realitat no passaria. I vaig començar a investigar i vaig conèixer que hi havia unes entitats que finançaven projectes de desenvolupament molt des del món de les ONGs llavors, i bueno, vaig començar a conèixer com funcionava això, hi havia entitats que donaven diners. Vaig servir 2 anys, però finalment hi havia una entitat a Barcelona que tenia un projecte molt similar a Bolívia i llavors va juntar el meu i ja està, i es va acabar aquí. Vaig aprendre 2 coses en tot això, una que no treballaria amb ONGs, tal qual, i l'altra que hi havia unes entitats interessants que feien coses que podien estar molt bé. I així vaig començar. I això és la història de l'empresa. Nosaltres ara treballem fa més de 20 anys ja amb projectes que són del Banc Mundial i del Banc Interamericà. Treballem a Amèrica Llatina, sobretot. Vam començar fent turisme i ara ja ens dediquem a gestionar projectes de desenvolupament urbà i d'altres àmbits, perquè el que tenim és el coneixement de com funciona i què és el que es pot fer i de més. Ara sí, se'm dona bé lo de... Espera. No, l'altre. Ara, aquests són alguns dels projectes que hem fet. Hem treballat a la majoria de països d'Amèrica Llatina i del Carib. I des de fa uns quants anys, no sé, potser ja són 10, treballem molt especialment a Brasil. Perquè hi havia petits projectes... El turisme en aquestes entitats, Banc Mundial i demés, el turisme sempre era com un sector transversal. Ells es dediquen sobretot a finançar carreteres o temes productius i demés. I el turisme era un sector molt minoritari. Llavors, no podies fer com una estratègia de mercat, no? Si parlem d'empresa. Fins que Brasil va signar un préstec amb el BID, amb el Banc Interamericà, de 1.000 milions de dòlars per temes de turisme a Brasil únicament. I des de llavors que treballem molt allà. Òbviament, nosaltres vam guanyar tot això, però aquest és el nostre principal mercat. Aquests són alguns dels projectes que hem fet. No? Què fem? Pues, per exemple, el pla de desenvolupament de... Quin t'he posat? El de Sergipe. El pla de gestió costera del litoral de Sergipe, al nord de Brasil. O el pla de desenvolupament del litoral de Paraná, a Curitiba. Són diferents projectes que podries fer aquí. O sigui, també el govern català i de més contracta aquest tipus de consultories. La diferència és que nosaltres ho fem a nivell internacional. I per treballar a nivell internacional, aquests bancs són els que acaben finançant i contractant. És la diferència. Bueno, són més interessants perquè són fora del teu entorn i et permeten aprendre molt. Jo us parlaré del projecte del Camino, que m'agrada molt parlar perquè, a més, tenca la roda. Jo vaig començar, com us he dit, amb el projecte de recerca de les missions jesuítiques i 20 anys després... Estem treballant pel banc en aquest Camino de los Jesuitas que ve una mica d'aquí. Pels que no conegueu el que és el Camino de los Jesuitas, he portat un vídeo a veure si funciona. Jordi. Didonc? Vale, sí, no? Sí, por favor.
Thank you.
El camino dels jesuïtes... no sé com... Bueno, ja ho he vist, és un destí compartit per 5 països. El Banc Interamericà el que intenta... Merci. El que intenta és que hi hagi una més forta integració regional a Amèrica Llatina. I llavors, una forma de fer-ho, a part de construir carreteres comuns i temes de transport i de més, també era el turisme. Aquest és el primer producte que intenten fomentar que tingui un abast transnacional de diferents països. I això ho fa molt interessant. Nosaltres vam ser responsables del pla de màrqueting online, que va començar el 2020, justament quan començava la pandèmia. Abans de començar la pandèmia, poques setmanes abans, nosaltres guanyem el projecte que tenia previst tot de viatges en els 5 països i tot d'una participació local important i de més, i va començar la pandèmia just llavors. Per tant, tot això es va fer amb reunions online molt llargues, amb els 5 països, i mai jo he anat a les missions encara. El que ens vam trobar era que el concepte de Camino dels Jesuïtes no existia com a producte. El que hi havia era les missions jesuítiques que estan per diferents països d'Amèrica Llatina, del sud sobretot, era un producte molt local. Les visitava el resident local, no? La gent de l'entorn. Era un producte molt de proximitat, molt descuidat, i no hi havia una connexió, no hi havia com una visió de, bueno, això pot ser un producte turístic que tingui un interès internacional, fins i tot, no? Llavors, aquest era una mica el gran repte, no? Com fer que el Camino esdevingués un producte transnacional, regional, i que pogués ser d'interès, no? pel mercat turístic, més enllà dels seus propis pobladors. Vam mirar quines eren el posicionament, no? de missions, de Camí dels Jesuïtes a Google, quina era la seva notorietat, i era molt baixa, no, pràcticament no tenia ni entrades, i ens enfrontàvem a crear un producte una mica des de zero. I això era el que pretenia, no? Una mica el projecte, crear una identitat pel Camino, buscar missatges que fossin prou atractius per la demanda, primer nacional i després regional i internacional, i mirar de fer-lo una realitat, no? Des del punt en què es pogués visualitzar com un producte regional. I això els anava molt bé, perquè a més, el producte turístic a Amèrica Llatina sí que està vinculat d'alguna forma al producte cultural, no? des dels mercats internacionals, però a nivell local no està tan reconegut. La gent d'Argentina, per exemple, quan se'n va de fer turisme a Brasil, se'n va per platges, no? El producte balneari, que diuen ells, encara és molt important. Per nosaltres sí que té aquesta connotació Amèrica Llatina d'un mercat, no? Un producte cultural relacionat amb els incas i amb tota la part indígena i tot això. I ells encara no ho tenien visualitzat, no? El Camino pretenia una miqueta fomentar tot això, no? Crear un producte per la demanda internacional que fos interessant i que també revaloritzés els seus propis elements culturals dels països. Érem un equip força gran, hi havia especialistes en màrqueting turístic, temes de community managers, publicitat online pagada. I vam acabar treballant molt directament més la gent de màrqueting purament, i potser la part operativa. Hi havia una part de disseny i una part d'implementació. La gent de community managers i temes de disseny gràfic i tot això van entrar més al final. Sí que veureu que, sobretot us explicaré com vam fer el pla de màrqueting, no? Com hi ha una fase important de diagnòstic i d'estratègia, i després hi ha la implementació. Una mica el que voldria explicar-vos el procés. Aquest gràfic m'imagino que l'heu vist tota la carrera, no? De què va fer un pla de màrqueting? Va dels plans de desenvolupament, el que intenten és crear productes turístics. Els plans de màrqueting el que intenten és portar-los al mercat. nosaltres estem en aquesta etapa, no? Ja hi ha uns productes turístics que són les missions i nosaltres intentem fer un pla per portar-los cap al mercat, amb el qual hem d'intentar entendre què vol la demanda, de quina forma els hi vendrem les missions. I el que farem és això, una anàlisi de la demanda, que, com són els mercats, què volen, qui viatja i demés, del producte que tenim, com el podem comunicar, què és el que el fa fort, quins són els diferencials i a partir d'aquí quina és la nostra estratègia digital, la nostra estratègia de màrqueting. La demanda. Em sentiu bé? Me sento? Espera, vaig intentar sentar-me bé. A veure. Ah, ja no m'he deixat. Ara, des d'aquí també es fa, no? Vale, el primer pas és analitzar el mercat. Qui ens visita? Per què ens visiten? D'on venen? Com funciona? Quins són els principals mercats amb els que podem potencials, primer actuals i després potencials amb els que podem treballar? Com que era un producte de 5 països, vam analitzar això per cada país. Qui està visitant Argentina? Qui són els principals mercats d'Argentina? Qui són els de Bolívia? Qui són? Per tenir una primera composició de quins podrien ser els nostres visitants. A partir d'això, els mercats que podríem dir objectiu, no? Molt bé, tenim els que ens visiten i quins són els objectius. I els objectius ho podem treure, no està en un tema estadístic, perquè l'estadística és la demanda actual, l'objectiu és, nosaltres ens vam fixar molt en quins eren els mercats en els que ells es dirigien a través dels fulletons de turisme dels ministeris, no? Quin era el mercat que ells estaven mirant de promocionar des dels ministeris. I eren bastant dispersos, la veritat, no hi havia com una unitat, però sí que acabaven, sí que ens semblava que hi havia com una demanda forta entre els països, entre la regió, no? El Brasil era un mercat molt important per a Argentina, que Uruguai era un mercat molt important per a Argentina i que entre ells sí que hi havia la possibilitat de que fossin un mercat potencial interessant. Vam mirar també quines eren les cerques que feien per internet, no? Si veies, si miraves quines eren les cerques que feien per internet buscant turisme i viatges per cadascun dels països, d'on venien les diferents cerques. I el seu mercat nacional, el mercat propi, era el més important de tots. I això passa sempre. Passa en els països emergents, passa aquí, passa... És molt normal. Vam mirar també què passava amb si buscaven jesuïtes. Quins països buscaven jesuïtes? D'on venien les cerques a internet si buscaves jesuïtes? I bueno, els països de la regió eren molt importants perquè tenen una tradició catòlica, bueno, tradició, tenen una implantació catòlica important i sí que eren de les principals cerques. També hi havia altres països, veieu aquí, que podíem relacionar. Vam fer aquesta cerca que us he comentat de jesuïtes, la vam fer en diferents idiomes. Aquí estan, no? Alemany, italià, japonès. I llavors, bueno, hi havia cerques que venien d'Estats Units, Espanya, si ja ho veieu, no? Dels països que tenen una tradició religiosa catòlica més important. Això era per acabar de veient d'on podien venir els nostres visitants. Vàrem mirar quina era l'evolució de les visites, quin era el paper que tenia Amèrica Llatina en tot el turisme internacional, si podia ser un producte que traés a demanda internacional. Com que era el tema de la pandèmia, com que va començar amb la pandèmia i no sabíem molt bé què passaria amb la pandèmia, si la gent tornaria a viatjar, no tornaria a viatjar, vam analitzar com era, no? El món abans de la pandèmia, quins eren els principals països emergents. Brasil és un dels principals països, més que emergents, receptors, emissors de turisme, no? Brasil era interessant. I què havia passat amb la pandèmia, com estaven actuant els països amb això, perquè, clar, ara sabem que la pandèmia es va acabar, però llavors no era tan clar la cosa, no? Bueno, vam veure que vam analitzar, no? Què estava passant amb la pandèmia, què deia l'OTC, no? La Unió Mundial de Turisme, què deien els diferents organismes de turisme internacional sobre les previsions de creixement que passaria, perquè clar, nosaltres havíem de fer un pla de màrqueting que començava, que tenia una projecció a 3 anys. Per tant, no és tant què passa ara, sinó què passarà quan jo comenci a implementar, no? Perquè jo faré una inversió, els països faran una inversió en diners que d'alguna forma té que tenir un retorn, no? Llavors, la teva visió té que ser una mica més a mig termini. I llavors vam analitzar què deien les diferents entitats i semblava que tot el tema de viatges nacionals, regionals, tot el viatge domèstic tornaria a reforçar-se moltíssim, a estar a prop de casa, tota la cosa familiar, no? Llavors, a partir d'això, són inputs que tu vas tenint per definir com seran els teus mercats, no? Quins seran els teus mercats prioritaris dins del teu pla de màrqueting. El tema de la llarga distància, veieu, tardaria en recuperar-se i, de fet, està passant. Com a partir de tot això, què podem definir nosaltres? Identificar mercats potencials. Qui són aquests? A prop. Al final era que el mercat domèstic era molt important per cadascun dels països en el seu context de turisme general, ja no parlem de les missions, que hi havia un volum de turistes important entre els països, entre ells, entre els 5 països beneficiaris, que hi havia possibilitat de països nacionals, però que això tardaria una miqueta més, que el tema de les búsquedes online tenia que reforçar-se i que s'havien considerat els principals, quins són els principals mercats turístics que gasten més diners. Aquests també eren un element potencial. I això és el que vam fer, al final. Basar-nos molt en el mercat domèstic, sobretot en l'època de pandèmia, recordo, que ara segueix sent important, portar visitants locals dels propis territoris cap a les missions, que encara eren molt desconegudes, captar nous turistes de la regió d'Amèrica Llatina, que era també l'estratègia, identificar segments de mercat, nínxols de mercat. La missió dels jesuïtes, el camí dels jesuïtes, no és un camí que serà mai massiu, no és un producte com general, saps? No és un producte sol i platja que és fàcil es dirigeix a un públic general. La missió dels jesuïtes, el camí dels jesuïtes és un producte que serà de nínxol, no? Tu has de buscar quins segments seran els que els pot atreure un producte així. I després fer sinergies entre les estratègies de màrqueting que tenen els propis països, no? Pues, per exemple, Uruguai, per exemple, té bastantes missions jesuítiques i mai les ha promocionat en la seva promoció clàssica del país, no? Doncs, intentar que des de la teva promoció del país tu incorporis el producte de les missions com un dels productes també. I això és el que vam acabar considerant. Vam acabar identificant un visitant generalista que podria ser el de l'entorn local i bàsicament això. Els especialitzats, que aquests podrien estar venint per motivacions religioses, per motivacions culturals, per motivacions culturals relacionades amb el legado i de més, i uns visitants professionals i d'altres, estudiants. Això és el, finalment vam acabar definint una prioritat que són aquests països. Està ficat aquí en un tempo. Ens vàrem dedicar el primer any d'implementació, que és el que nosaltres vàrem fer, al mercat local i a l'hiperlocal. Quan diem hiperlocal vol dir ja no és el país. L'hiperlocal vol dir el que està el de proximitat. O sigui, l'hiperlocal seria Barcelona per Girona, per exemple. És la gent que tens més propera, que pot venir de cap de setmana. Aquella és la gent que t'interessa, que pot fer una petita visita. I en l'època de pandèmia no es podia pensar que poguéssim fer viatges molt més llargs. Per tant, havia de ser un mercat molt hiperlocal. Després el teu mercat nacional, la resta del país, i finalment els estrangers, el turisme internacional que podia estar per la zona del camí. Per exemple, les catarates d'Iguazú és part del camí i atreu molts turistes. A l'època de la pandèmia no, però si hi havia algun turista per allà, doncs també aquest era el nostre visitant potencial. I aquest era l'enfoc pel primer any. Pel segon any la idea era, ens obrirem una miqueta més i anirem a captar els turistes dels altres països, o sigui, la demanda de la resta de països, dels 5 països de la regió, no? Alguns altres d'Amèrica Llatina que són emissors, com Xile, Mèxic, per la seva tradició cultural i perquè Mèxic també té missions jesuítiques, també té un producte jesuític. Llavors, bueno, aquest serà l'enfoc pel segon any del pla. I l'últim any, ja deixàvem com per l'últim any, el que seria els mercats internacionals. No? I aquí, als Estats Units, perquè per la seva proximitat a la regió i perquè hi havia també un tema, crec que tenen una part jesuítica, penso, per Califòrnia o una cosa així. I llavors vam distingir dos grups d'Europa. Els principals emissors europeus, els clàssics, i llavors, que són l'Europa 1, que veieu, Espanya, Itàlia, els principals emissors, i després una Europa 2, que són els que no són emissors, però tenen interessos d'alguna forma religiosos i podrien visitar-nos, no? Com Polònia, Lituània i demés. I Àsia també, perquè hi havia un tema per Japó de missions jesuítiques i potser més endavant. I, bueno, però això ja quedava pel tercer any. Nosaltres ens vam enfocar molt en el nostre públic local. Això és una matriu d'atractivitat que suposo que heu estudiat, no? Quina és la capacitat de... O sigui, la importància de cada un dels sectors i on ens hem d'enfocar. Normalment tu t'enfoques en el quadrant superior dret. És el que us he explicat posat d'una forma gràfica. El producte. O sigui, amb això ja teníem definits els mercats. Ara anem a parlar del producte de les missions. Les missions tenien una història ja construïda que era per què eren importants les missions a Amèrica Llatina. Que és això, no? La visió de posicionamiento deseado. A veure si es veu millor aquí. Les missions... Hi havia una part molt interessant de la història de les missions jesuítiques que era la Terra sin mal. I, de fet, vam estar molt, molt temptats d'utilitzar-ho com a eslògan. Finalment és una història de mil aventures que ens va venir una miqueta donat. Nosaltres no l'haguéssim posat, nosaltres haguéssim posat la Terra sin mal. Perquè aquest era el concepte de les missions jesuítiques. Les missions eren els reductes que muntaven els jesuïtes que en tot el tema de la descoberta, amb els exploradors i conquistadors, tant espanyols com brasilers, però això són els espanyols, clar, sabeu que es van obrir caps i van obrir la selva i van arrasar. No? I els jesuïtes, que també estaven en aquelles expedicions, ells creaven les missions i en allà no podien tocar en els indis. En allà els indígenes estaven protegits i estava prohibit entrar. Llavors ells intentaven que la conquesta o que l'intercanvi cultural fos des de la part constructiva, no? I aprenien com en comú. Òbviament hi havia la religió enmig de tot això i si no eres pecador, com se digui. Però sí que hi havia un concepte molt bonic d'aprendre junts i de conviure. I de fet, en les missions ells tenien l'utopia, els jesuïtes, de construir la Terra sin mal, no? On tot allò que estava passant fora de les missions no passés. Això va acabar fatal i, de fet, el rei els va expulsar i van acabar expulsats perquè els interessos d'uns i dels altres no tenien res a veure i, de fet, va acabar fatal la història dels jesuïtes d'Amèrica Llatina. Però el concepte era bonic i, enmig de la pandèmia, volíem que l'eslògan fos la Terra sent mal, perquè era fortíssim com a missatge. No? Finalment no va ser així, però aquí teníem tot un fil conductor per construir un producte. Perquè el producte llavors estava molt relacionat principalment amb el patrimoni. Si tu pensaves en missions jesuítiques, tu pensaves en pedres, no? No totes estan dretes, hi ha runes també, n'hi ha que són patrimoni de la UNESCO, hi ha 45 patrimoni UNESCO a les missions jesuítiques, però el principal producte llavors que s'oferia era això, visitar patrimoni no sempre ben conservat. El que volíem era que es barregessin tots aquests conceptes nous, no? En el producte de les missions. Aquí alguns dels que estaven oferint llavors, no? Que vam mirar tots els catàlegs dels operadors a veure com oferien les missions jesuítiques i qui vam anotar, bueno, quines eren les rutes, la forma de vendre, o que ja dic, estava molt enfocada a temes de visites patrimonials. El que vam intentar nosaltres era que per poder-ho dirigir a escapades curtes i en els mercats de proximitat que pensàvem, el producte de patrimoni només no era suficient, perquè el producte de patrimoni és un producte molt de nínxol, no atreu grans masses. Havíem de ser capaços de complementar, no?, aquell missatge, que no fos només relacionat amb patrimoni d'aquella manera. Bueno, aquí està, no?, per poder dirigir-nos a tot el públic que pensàvem. Aquesta va ser una miqueta la idea, o sigui, què serà el Camino dels Jesuïtes? I aquí era, bueno, doncs un viatge únic i memorable a través de tot experiències per conèixer els 200 anys d'història de la companyia El Nuevo Mundo, no?, que era llavors, que buscaven una forma de vida de la terra sin mal, que convisqués amb les comunitats natives i fomentar una miqueta, mirar de construir productes a través d'aquesta idea. I així vam pensar en quatre productes principals. Un producte que és Conoce el Camino, no?, que és el producte clàssic, és el producte que està relacionat amb el patrimoni i amb la visita al patrimoni UNESCO i a tota la part més patrimonial del Camino. Un segon producte que està relacionat amb l'espiritualitat, no?, i aquí ja no només és religiosa, sinó també l'espiritualitat des del coneixement propi, des de tota aquesta part que ara també està molt de moda, no?, de la introspecció. O sigui, al final tu has de relacionar els teus productes amb els elements que ara mateix interessen, no?, cap on va la demanda, cap on va l'interès, no?, doncs relacionar-ho no tant amb religiositat, sinó amb espiritualitat des d'aquí. Aquí està, veieu, en l'altra part eren els públics a què estaríem dirigint cada producte, però ara jo m'estic centrant en presentar-vos els productes com els vàrem pensar. Hi ha una part del Camino que està molt relacionada amb la natura i que s'havia absolutament descuidat. Els jesuïtes i els exploradors, quan van descobrir el Nuevo Mundo, com es digui, com sigui, perquè clar, ja, en fi, és un tema molt polèmic aquest, es van trobar amb una naturalesa exuberant, bestial, que són tota la naturalesa del sud, no?, tota la naturalesa d'Amèrica Llatina. I això era el que volíem també d'alguna forma transmetre, tota una naturalesa que és espectacular, que és meravellós. Aquí hi ha, com dic, Iguazú, les catarates formen part del Camino dels Jesuïtes i d'altres entorns naturals increïbles que no s'havien incorporat fins ara. I l'últim producte és el legado. Què ha quedat d'allò? Què ha quedat d'allò en la societat actual? Quins són els elements que encara perviuen dels jesuïtes en les societats de les àrees? I, per exemple, tot el tema gaucho, que si coneixeu Amèrica Llatina, bueno, el gaucho és una forma de vida molt potent, rural, ve dels jesuïtes i altres temes relacionats amb l'artesania, amb la música, i encara hi ha alguns festivals de música barroca, i tot això és el que volíem presentar aquí. Gastronomia. Al final, aquesta és una miqueta l'estratègia, no?, que vam pensar. Bueno, doncs, el que farem és consolidar i reforçar tot el mercat domèstic i de proximitat, portar visitants que estiguin a altres zones dels països a prop del camí, no?, Iguazú és el gran clàssic, portar-los, no?, que sigui atractiu el camí perquè el puguin visitar, captar nous turistes de la regió llatinoamericana que ara no estan visitant els països, captar-los, dirigir-nos a segments de mercat, a nínxols de mercats que puguin estar interessats en motivacions com aquestes, no?, espirituals, religioses, temes culturals, i llavors crear sinergies de comunicació entre els cinc països. Per poder explicar bé els productes, el que vàrem fer és crear uns personatges, que són aquests. I una miqueta representaven cadascun dels productes que he explicat, no? Pues el padre Ignacio, no, Ignacio era de l'espiritualitat. Quin era el primer? El Buenaventura era el guia que t'ensenyava tota la part patrimonial, no? I el vàrem dibuixar com si fos un jesuïta de l'època antic, no? Era astròleg, perquè van ser grans estudiosos d'astrologia els jesuïtes, i una miqueta representant aquests conceptes. La Isiri, que és la noia que representa la naturalesa, Isiri jo ho pronuncio molt malament perquè és un nom, és un nom indígena, vol dir aigua, és la font de l'aigua i també representava tota aquesta part. El padre Ignacio era el jesuïta jove que relacionava o que mostrava tota la part espiritual del camí, però des d'una part més actual, no? Sí, no diré nerd, però bueno, més actual. I Yara era la indígena que relacionava amb tot el que era el legado. I era la indígena que, d'alguna forma, això és el que volíem representar, no? Que els productes s'entenguessin sense que expliquéssim què volíem dir. Els personatges ens ajudaven a això. Aquí vam fer la matriu de productes marcats i començàvem amb l'estratègia online. Que ve de tot això, no? A partir de tot això que hem explicat, ara què farem en el nostre pla de màrqueting? Com farem el diagnòstic? Bueno, a partir de tota la part del diagnòstic que hem marcat, de mercats i de productes, doncs una mica definir quines són les estratègies, quin és el número d'usuaris, quines xarxes, cap on ens dirigirem, quines són les estratègies de màrqueting online que utilitzem. Aquests són els objectius que té qualsevol pla de màrqueting, també el nostre. Notorietat, donar a conèixer el producte, consideració, fomentar el posicionament, d'alguna forma, això és el que preteníem, interacció, que pugui ser adaptat també a la resta de productes de màrqueting, plans de màrqueting dels països, i la conversió. La conversió són les compres. Qualsevol producte, pla de màrqueting, té previst, o té, el seu objectiu és que compris. En el nostre cas, com que ens va contractar els ministeris de turisme, ells no venen, per tant l'objectiu era fomentar el posicionament, que tinguin visites, que els que finalment convertiran el producte en compra són els operadors, però ells el que volen és posicionar el producte. I aquests eren els objectius. Volíem aconseguir més d'un milió de visualitzacions a xarxes, més de 35.000 conseguidors a les xarxes socials, això és el que et planteges. Bueno, volíem interactuar amb els operadors locals, els operadors turístics locals que fins ara tenien els seus fulletons de promoció turística i no tenien com un paraigües gran que d'alguna forma els ajudés, no?, a tenir visibilitat. Vale, doncs amb aquests petits operadors que tenen uns petits fulletons, bueno, anem a donar-los visibilitat, no? anem a reconèixer-los, anem a fer-los a grans. Volíem tenir més de 80 operadors turístics especialitzats en el camí i això és el que volíem aconseguir en termes de conversió, de posicionament, no? Que siguin 100.000 busquedes de Google, que hi hagin 25, que hi hagin amics del camí. No? T'has de posar sempre uns objectius perquè et permet veure fins a quin punt el teu pla té èxit o no té èxit. Tu vas medint, nosaltres medíem cada mes si estàvem o no estàvem aconseguint objectius. I si veus que alguna cosa falla, no estàs tenint la visibilitat de Google que vols o a xarxes, has de canviar alguna cosa. Llavors els objectius són importants, són bàsics. Això és el que vam definir. Vam dir, bueno, doncs farem accions... Teníem una web, vam fer la web, que no existia fins llavors, i llavors fèiem accions off-site, no?, fora de la web. I les opcions off-site eren això, doncs xarxes socials, i volíem contractar influencers, al final ho vam fer, i vam fer publicitat online, que va ser increïble, va ser la gran ajuda, la gran acció. I on site, des de la web, el que fèiem era, bueno, doncs mirar d'optimitzar la web per SEOs. Ai, no es veu. Per poder veure quines xarxes socials ens basàvem, vam analitzar quines eren les que utilitzaven els països, quin era l'índex de penetració de les xarxes socials en els països i quines eren les que utilitzaven més. Aquí es mostren. Però igualment el nivell de penetració és alt. No podíem fer un pla de màrqueting online si realment el nivell de penetració hagués estat un 30%. Llavors ja era tot. I veure també quines eren els principals canals que utilitzaven. I ja està, a partir d'aquí vam definir quins serien els canals, no estan aquí, potser estan més endavant. Les xarxes que vam utilitzar van ser YouTube, que és una de les més utilitzades en els països, Facebook i Instagram. com a genèriques i després com a específiques de turisme vam utilitzar TripAdvisor i sobretot TripAdvisor vam obrir un compte, vam intentar veure quines són les que utilitzàvem per acabar definint on aniríem actuant nosaltres. I vam definir això, plans d'acció per cada any. Per mercats, de cara als productes, què estaríem comunicant. Aquesta és la web que vàrem dissenyar, on apareixen els diferents productes, informació d'atractiu sobre els diferents productes que havíem pensat i informació d'atractius pels països, temes de comunitat, temes de viatges, de planificar el viatge. Això és el que vàrem aconseguir. Dels milions que teníem pensat, un milió de visualitzacions, vàrem aconseguir 30 milions de visualitzacions en un any. Va ser una barbaritat. Vam doblar els objectius dos cops en un any, els vàrem aconseguir sistemàticament. I vam aconseguir una tassa d'engagement també molt alta. I això va ser molt interessant perquè aquí està, no? Al final vam aconseguir 150.000 followers dels 30.000 que vam pensar com a objectiu, els temes d'impressions, bueno, aquí estan, vam fer més del doble. Vam tenir un èxit tan inesperat per nosaltres i pels països que ens va fer veure que realment hi havia un interès per un producte que fins llavors ningú havia apostat massa. Clar, a vosaltres us semblarà que qualsevol compte d'Instagram d'influencers té molts més seguidors i moltes més interaccions que això, però això és una cosa que va començar molt de zero amb un producte que nosaltres parlem de que no deixa de ser un producte cultural, no vàrem pensar que tingués el ressò que va tenir. I llavors vam veure que els països s'ho van apropiar moltíssim. Després us ho veig, no? Cada cop que fèiem un post, com que són 5 països, nosaltres teníem pensat un post per cada país, o sigui, cada dia o cada dos dies, però en el nostre pla de xarxes teníem que equilibrar, no? Sortirà cada país amb la mateixa intensitat, doncs un dia es toca Bolívia, l'altre dia toca Brasil, i llavors això era molt interessant perquè teníem molts comentaris de gent de cada país defensant el seu, no? Ah, això és el nostre, aquí passa això, passa aquí, i ens vam adonar que en realitat hi havia un sentit de pertinença molt gran per un producte que no estava massa reconegut fins ara i que de cop i volta el veien a xarxes i el veien compartit en 5 països i els feia, fomentava molt el sentiment d'identitat. I aquest va ser l'èxit, perquè l'èxit va ser a partir del propi mercat local. A nivell internacional no ha set el gran reconeixement, però sí que ha set a nivell de la regió. I aquí està una miqueta les KPIs, no? Tot el tema de seguiment de la xarxa. Això és des de la xarxa, des que va començar tot l'any que va passar. Veieu que té alts i baixos? El gran pic aquí. El gran pic és quan vàrem fer la traducció de la web al portuguès. Estan els dos idiomes, estan en castellà i en portuguès. I quan la vàrem fer va ser el gran pic. Brasil és un mercat molt important i va ser el gran creixement. I després els altres pics que veieu tenen molt a veure amb quan llançàvem campanyes online. Perquè hi ha una cosa, o sigui, el creixement orgànic és possible a través de les xarxes, però quan llançàvem campanyes digitals pagades, són els grans pics que teníem a la web. Vam fer una inversió petita. A veure, deixa'm que pensi. Vam fer una inversió de 20.000 dòlars pels 5 països per un any, que és res en termes d'inversió digital. De fet, les agències, l'agència amb la que vam treballar no s'ho creien. Però bueno, com que també era un terme tan poc utilitzat, sí, va tenir molt bon resultat. El 85% de l'accés de les visites que teníem a la web, el 85% venia a través de la publicitat pagada. És rellevant. I ara que nosaltres hem deixat de fer-ho i els països, nosaltres vam fer un any i ara ho fan els països, ells el primer que van deixar de fer va ser la publicitat pagada. Van dir, no, nosaltres farem només les xarxes, que és molt més fàcil, no? Tens un community manager fent xarxes, és molt més fàcil que algú especialitzat en fer publicitat pagada. Ho han deixat de fer i els vam insistir moltíssim que era un error. En realitat, les visites a la web i tot venia molt de la publicitat pagada, però és algo menys percebut, no? Menys clar. Ells, de fet, van deixar-ho.
Aquí està tota l'evolució de les visites, d'on venien, quantes estones quedaven a la web, quanta estona avançaven. Aquí veieu, els principals visitants de la nostra web eren els països, la qual ens anava molt bé perquè era el nostre, coincidia, no?, amb l'estratègia del pla de màrqueting, i també perquè són els països on vàrem fer la inversió en publicitat digital que us deia. I després hi havia alguns països aquí més random, Espanya, Xile i de més. Espanya, nosaltres pensem que la majoria de les visites a la web eren nostres, o sigui que no comptaria. Això és el tema de la publicitat pagada que us he explicat. Són el tema de KPIs que ells porten. Això ho fan agències especialitzades, jo no, tampoc ho sabria explicar. La publicitat pagada, com funciona, és tu intentes un missatge, una forma de missatge. Nosaltres vàrem intentar 5, veieu? Llavors, el que més visualitzacions crea, quan diuen clica, tu ho fas, no? Aquí és més informació, tant. Aquest és el que finalment acabes llançant. Tu fas un petit pilot. Vàrem llançar tots aquests conceptes, des del Camino fins a tres països, fins a... I el que més va triomfar va ser la idea de Camino, no? La idea d'un sender, d'una ruta. No és una ruta com si fos el Camino de Santiago, no és una ruta que tu puguis fer a peu, el Camino de Jesuïtes. Són 5 països. La idea era que fomentar les diferències que hi ha entre les missions argentines i les de Bolívia, perquè algú que hagi visitat una missió tingui interès en visitar la següent o en anar a un altre país el següent any i de més. Aquestes són les visualitzacions, els posts que varen aconseguir més visualitzacions a les xarxes. I de quins països fèiem referència, no? Pues els que tenien més visualitzacions, el primer era Brasil i Argentina, els altres eren quan eren els 5 països. I ens adonàvem que tenien molta força els posts que englobaven més d'un país, quan parlàvem d'atractius que eren comuns. Aquí triomfaven més. Llavors, bueno, pues vas construint a partir dels feedbacks que et van donant, no? També les xarxes. El projecte va acabar el juliol de l'any passat. La part més complicada de tot el projecte ha estat al final, ha estat posar d'acord 5 països que segueixin amb això i que creïn com una entitat, que s'ho creguin. Tenir aquests resultats tan bons a xarxes va fer que ells diguessin, bueno, és una aposta, podem fer-ho, anem a seguir. Perquè si no, normal és que els projectes després del teu primer any morin. Però l'èxit va fer que ells seguissin, i ara estem fent un projecte amb ells, que és aquest, i estem creant un sistema d'intel·ligència turística per tot el Camino. I això vol dir... A veure, com explico? Ells, hi ha informacions estadístiques a nivell país, no? Brasil té les seves, Argentina té les seves, però no hi ha un sistema d'intel·ligència turística pel Camino dels Jesuïtes, que és una zona molt local. Llavors era necessari tenir dades per prendre decisions. Tu no pots prendre decisions a partir de què? O sigui, prendre decisions d'inversió, de polítiques, de polítiques de promoció... Has de tenir dades pròpies del teu producte i estem treballant en això. Per exemple, tot el tema de dades que pot tenir Argentina no serveix pel Camino, tot i que són 7 departaments. I a més, els 7 departaments d'Argentina tenen que tenir dades compartides amb els departaments d'Uruguai i del Camino i amb els departaments de Bolívia. I l'interessant era tenir un sistema, crear un sistema, una plataforma, un sistema d'informació que tingui dades purament estadístiques de turisme, estadístiques no, també hi ha temes de Big Data i d'altres, del Camino per poder prendre decisions. I aquest projecte l'hem començat al Fitur aquest any. Bueno, Fitur va ser el llançament. Com a cosa nova és que ja no treballem només amb els ministeris de turisme, sinó que treballem amb FEDESUD, que són les cambres de turisme nacional, és la Federació de Cambres. Llavors, des dels ministeris, ara aquest projecte ha passat al sector privat, que és ara amb qui estem treballant nosaltres. I això és el que pretén una miqueta, es diu CIRTA, aquest sistema. Doncs, bueno, tenir dades per això, per poder prendre decisions. Sota aquesta part, no? I treballar en temes de governabilitat, que és una governança, és una part de, és la part difícil del projecte, posar d'acord països que són tan diferents. Algunes fotos de llançament del nou projecte. I ja està, estaria aquí. Us convido a visitar el Camino, sé que està una mica lluny, però us convido sobretot a creure en aquestes coses. Jo, amb aquest projecte, ja ho he dit abans i ho repeteixo, he tancat el cercle que vaig començar amb l'entrega de l'informe de treball de recerca, que vaig aprovar just pelat, no? I ja està bé, us convido a somiar en gran a tots.